En profunditat, un espai per conèixer a fons l'actualitat informativa. En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Com estan, oients de Ràdio Olot? Benvinguts, novament, al programa En Profunditat, la cita habitual dels dijous al migdia a l'antena de Ràdio Olot. Avui, últim programa de l'any 2023, en un any on hem viscut diferents històries, programes de diferents tipus. Hem parlat de cultura, hem parlat d'actualitat, hem parlat de molts i molts temes que ens embarquen arreu de la comarca del Garraf i també a la demarcació de Girona. Per tant, un any molt complet i que avui volem tancar tirant enrere el temps. Segurament recordant la història de l'Iris, una nena de Besalú, amb el seu pare en Dani Ros, i vam parlar fa poc més d'un any i mig a l'antena de Ràdio Olot, també en el marc d'aquest programa. En aquelles hores, l'Iris estava patint un càncer infantil i estàvem parlant que la seva família feia més vida a l'hospital que no pas a casa seva. Avui, però, ens hem traslladat cap a Besalú i, concretament, hem anat a casa al doctor Ramon Brugada, el cap de cardiologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una de les peces importants en aquesta història que avui coneixerem, perquè l'Iris, sí, avui ens ha radiolat, està ja gairebé curada i podem parlar que l'Iris està començant a ser una nena 100% sana. Això sí, el temor de la recaiguda hi segueix sent present. Malauradament, el càncer infantil no es pot cantar mai victòria. Però a desembre de 2023 podem dir que l'Iris està fent passos i d'allò més importants cap a la cura definitiva. Avui, com dèiem, ens hem traslladat a Besalú per parlar tant amb en Dani com amb en Ramon. D'aquí uns segons ens traslladem cap a Besalú per escoltar la història, per recapitular diferents punts de la història de l'Iris i descobrir la nova associació Iris que vol agafar beneficis i recol·lectar diners per la investigació del càncer infantil. També de la mà hi coneixerem el perquè del doctor Ramon Brugada. Avui ens hem desplaçat a Besalú, a casa d'en Ramon, de seguir coneixent amb la història. Tenim amb en Dani Ros, que segurament els oients de ràdio els hi sona més el seu nom, perquè fa un any i mig el vam escoltar amb la història de l'Iris. De seguida el saludarem. Dani, què tal? Bon dia, com estàs? Ben
bon
retrobat.
Dia.
I avui també saludem per primera vegada amb en Ramon Brugada. Ramon, què tal? Bon dia, com
bon
estàs?
Dia. Molt bé, molt
bé. Bé, us hem reunit els dos una mica, tant Ramon com Dani, per explicar una mica la història, per posar en context, mirar una mica el passat, perquè, Dani, podríem dir que desembre del 2023, quan estem fent aquesta entrevista, portem més bones notícies que no pas fa un any i poc i mig que parlàvem l'entrevista, perquè l'Iris està molt millor. Explica'ns una mica, sobretot perquè els oients ens van preguntar molt per l'Iris, com està, Dani, actualment.
Bé, estem a casa, que aquesta podria ser la millor de les notícies. Vol dir que ja els oncòlegs ens deixen estar a casa, ja no cal, no requereix que estigui a l'hospital, i això vol dir que el tractament doncs ha anat bé. Si més no, doncs bé, podem estar on estàvem, on volíem estar des del primer dia, que era estar a casa. Requerit doncs ben bé gairebé un any i 7 mesos estar entre l'Hospital de la Vall d'Hebron i també vàrem estar a Madrid fent la radioteràpia de protons. I és això, ara està a casa, sí que naturalment amb uns efectes secundaris que hem d'estar treballant, que és ara la mobilitat. Tant de bo hagués pogut tenir, doncs, passar per autopista, com dic jo, que hi ha leucèmies més baixes o altres tipus de tumor que no requereixen doncs tants ingressos, que no deixen de ser també molt preocupants i perilloses per les baixades de defenses, però en aquest cas doncs ha tingut moltes operacions, però de tot se n'han sortit i han ficat solucions als metges. I mira, ara estem a casa.
Doncs són bones notícies, perquè volíem començar, sobretot, va ser una entrevista que va portar molta repercussió, per tant, portem bones notícies després d'un any i mig que vam escoltar a Ràdio Olot, i ha canviat tot una mica, posem en detalls. Parlàvem d'una cervesa que, per als oients que no ho vegin, tenim la cervesa Iris aquí al davant amb un d'alguns exemplars. Parlàvem d'aquesta cervesa, Dani, com va anar tota aquella iniciativa, que ara explicarem, té una pròrroga, però explica'ns una mica com va anar aquella iniciativa en aquell moment de que parlàvem, que és aquesta cervesa artesana Iris.
Sí, la cervesa, doncs, bé, arrel de que quan la loteria del càncer infantil toca una família, doncs vol dir que d'un dia per l'altre la vida se t'atura. En aquest cas, nosaltres, com que els dos hospitals referents per tractament de càncer infantil doncs estan a Barcelona, Sant Joan de Déu i Vall d'Hebron, doncs vàrem haver de deixar d'anar a treballar. Besalú es va volcar quan vam saber que no podíem anar a treballar, doncs botigues de Besalú van dir, hòstia, venem la teva cervesa ja que no pots venir a treballar, la baixa laboral només li donaven a la meva parella, jo tenia que estar continuant donat d'alta d'autònoms perquè sóc autònom, i pagar el lloguer i les altres despeses fixes que hi ha. I bé, entre les altres botigues i en Ramon van dir, ostres, fem una cervesa i ajudem-los. Jo encara no ho veia perquè això de ficar iris, estava l'any a la UCI, estava en moltes operacions, ens feia por. Doncs al final, cap al juliol, ho vàrem fer. I bé, naturalment, com molts de pares, que no tenim cap obligació, però sí que estàs allà molts de mesos ingressats, teníem la necessitat de, i l'objectiu de sortir i col·laborar també amb l'hospital. Sempre tens com, vull aportar alguna cosa quan sortim d'aquí. I sí que al veure que hi havia aquesta solidaritat cap a nosaltres, doncs al veure que ens estaven ajudant va ser un objectiu de dir, bueno, ens estan ajudant a nosaltres amb aquesta espiral de solidaritat, d'aquí un temps et marcaves l'objectiu de nosaltres també voldrem tornar aquest favor i muntar alguna associació, muntar alguna campanya, muntar alguna cosa per retornar aquest favor que ens estan fent a nivell cap a nosaltres particular, doncs cap a investigació, cap als hospitals. I en aquest cas doncs s'ha pogut consolidar ara, ha tardat més del que ens esperàvem, doncs amb en Ramon, de formar part d'aquesta associació.
Avui no t'escoltarem sol, perquè si en la primera entrevista t'escoltàvem sol parlant de l'Iris, de l'iniciativa de la cervesa artesana, avui tenim en Ramon també aquí amb nosaltres. Jo crec que la millor manera és, Dani, que ens el presentis com hi ha aquest vincle i com arribem ara, a desembre del 2023, amb en Ramon i tu aquí, parlant d'aquesta iniciativa, que de seguida entrarem en detall. Explica'ns una mica com va anar tot plegat.
Doncs mira, en Ramon Brugada, el doctor Ramon Brugada, que és de Besalú, cap de cardiologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona, va aparèixer després de l'iniciativa que va tenir la Júlia Palou i en Joan Estela, dels veïns de Besalú, que estan en altres comerços, doncs va aparèixer amb aquesta iniciativa que van fer de la cervesa Iris a Besalú. I ell no va parar. És una persona que naturalment el coneixia i bé, ha passat a formar part, com tanta gent, del nostre cor, de la família, que som la família de l'Iris. Doncs per què? Perquè ha estat involucrada, no tenia cap obligació i bueno, és conegut i amic, és a dir, està aquí amb nosaltres avui.
Ramon, bé, de les primeres vegades que feia temps que volíem parlar d'aquesta iniciativa i quan ens va dir el teu nom en Dani també ens va fer molt il·lusió. Explica'ns una mica, Ramon, com arribes a conèixer la història de la Iris i aquest vincle que formeu.
Bé, això, òbviament, amb en Dani ja ens portem anys que ens coneixem, som covilatants, no? Som veïns. També tenim les mateixes afiliacions polítiques, no? I per tant, quan em vaig assabentar que es posava en marxa tot el projecte i que hi havia dues botigues que venien la cervesa Iris, doncs jo vaig anar allà a buscar cerveses i vaig a comprar cerveses i parlant, doncs en aquest cas amb en Joan, doncs vaig dir, home, jo tinc 7.000 seguidors a Twitter, per què no fem un projecte per vendre les cerveses a través doncs, d'internet, no? I em vaig posar en contacte doncs, amb Hopsters perquè ens fabriqués cervesa, ens vam posar en contacte amb altres empresaris que ens van donar els productes, per exemple, les capses d'empaquetament, això en Dani ho va gestionar, em vaig posar en contacte doncs, amb una persona que gestiona pàgines web i aquí, doncs, després amb el Twitter, vam començar doncs, a vendre la cervesa i al principi ens va anar molt bé. Teníem una producció important de caixes de cervesa per enviar aquí al garatge de casa. Però bé, és que al final era això, al final era fer un cop de mà que permetés en Dani estar tranquil a nivell econòmic, des del punt de vista doncs, perquè havia de viure a Barcelona amb la família, òbviament. No et pots permetre continuar treballant a Besalú si tens la filla a Barcelona malalta i la mare també a Barcelona, doncs. I per tant, no és que fos una obligació, però per mi era una obligació moral si es pot ajudar a fer-ho, perquè al final costa el temps que et costa, però és que és molt poca cosa comparat amb el que representa, no, poder ajudar doncs, en uns casos així. I bé, i mica en mica vam anar venint caixes i caixes i caixes de cervesa i a mi em feia il·lusió, el que passa que, òbviament, això va ser doncs, una aposta de moltíssima gent, sobretot doncs, l'empresa Hopsters, que ens va anar proveint cerveses constantment i nosaltres anar empaquetant i anar encaixant, no? I per tant va ser una bona iniciativa. I després en Dani va dir, a mi m'agradaria anar més enllà, i m'agradaria, doncs, a mi ja m'heu ajudat prou, encara recordo que diu, m'heu ajudat prou, i m'agradaria poder ajudar, doncs, altra gent i muntar una associació i que et semblaria donar suport doncs, al Trueta i a Vall d'Hebron, i jo, doncs, jo encantat, jo, escolta, no em costa res, és que al final dediques temps, clar, que és un temps, sí. És un temps molt ben invertit, sense cap mena de dubte.
En el teu cas, Ramon, estrictament relacionat amb l'àmbit de la salut, no sé si en els teus llargs anys d'experiència havies vist algun tipus d'iniciativa relacionada a aquest tipus, coneixies algun cas com ha passat amb l'Iris, en aquest cas en Dani, és una iniciativa que alhora et va sorprendre i et va agradar, no sé si ho havies vist alguna vegada.
No, home, sí, aquest és un país molt solidari, acabem de passar la marató, hem passat el banc dels aliments, per tant, un país molt solidari, hi ha moltes associacions que busquen diners, l'Oncolliga, la Fundació Noel, hi ha moltes associacions, no, que treballen per aconseguir diners per malalties i, per tant, ja és un país que ja ho té, ho porta l'ADN, si volem dir d'alguna manera, genètica, no? Uh-huh. I, per tant, el que s'ha de fer, òbviament, és conscienciar la gent de la importància de la investigació, de la importància doncs, que hi hagi uns bons hospitals, uns bons tractaments, i per anar millorant la qualitat de vida de la gent. Estem involucrats constantment, jo em dedico a la investigació, sobretot, per tant, buscar diners per mi no ha estat mai un problema. Trobar-ne és difícil, no? però buscar-ne no. No, has de trucar moltes portes i sempre n'hi ha algun o altre que s'obre, no? Això es basa la investigació, no? Però és obvi que partim amb l'avantatge que aquest és un país solidari, sense cap mena de dubte, sempre ho ha estat. La gent quan hi ha una causa justa, la gent s'hi volca. Mm. I això ho veiem doncs, amb la marató i amb el banc dels aliments, per mi és un exemple, o amb la donació de sang, per exemple.
Ara comentava Ramon, tot trasllado-t'ho, Dani, el que costa potser és trobar diners i aquí em vull centrar. A través de l'associació Iris, ho vas comentar fora de micròfons aquests dies quan preparàvem l'entrevista, que ara engegueu aquesta campanya de recollida de diners. Una mica explica'ns, per la gent que ens escolti, quin és el gran objectiu de cara a aquesta investigació, després del que heu passat amb l'Iris una mica. Ara el següent pas, després d'aquesta cervesa que es va crear i que escoltem que l'Iris a poc a poc va fent passos cap a la millora, una mica quin pas hi ha més enrere, més després volia dir, després d'aquest cas a l'associació Iris, quin gran objectiu hi ha al darrere?
Bé, com hem comentat abans, moltes famílies, no totes tenim l'obligació, però moltes tenim la necessitat de tornar aquest favor. I nosaltres doncs, volíem ara aquest principi de 2024 sortir amb l'associació. Se'ns ha precipitat una miqueta perquè aquí a la Garrotxa hi ha les quines, sí. Sobretot a la Garrotxa és molt habitual. I, ostres, aprofitant que hi ha les quines, doncs era una bona oportunitat i gràcies a que diferents quines d'aquí, començant per aquest dissabte, la Unió Esportiva de Castellfollit de la Roca ja es farà una tirada solidària i també la canya, Bosc de Tosca, perdó, i bueno, ara ja ho apuntarem, sí. O es podrà veure a les xarxes socials, a la nostra Instagram d'Associació Iris també ho anirem publicant, doncs ostres, era una bona oportunitat de recaptar, sobretot per investigació del càncer infantil de l'Hospital Vall d'Hebron, campus de recerca, i per malalties pediàtriques de l'Hospital Trueta de Girona, doncs és on ens interessava aportar els nostres diners. Per què? Perquè és que la investigació, com bé ha dit en Ramon, és primordial. És a dir, naturalment estem molt i molt agraïts a tantes i tantes associacions que ens acompanyen a les famílies amb nens amb càncer i a les famílies amb moltes malalties que hi ha, sobretot l'oncològica, que són tractaments molt llargs, però el que realment ajuda a salvar vides és la investigació. I en aquí el principal objectiu és sobretot que els nens i adolescents i adults es salvin. I si més no, naturalment, que els efectes secundaris d'aquests tractaments tan durs tinguin les menys seqüeles després dels tractaments. Per això és que la investigació ha de ser el primordial de qualsevol associació que es digui que ajuda al càncer en definitiva. És que aporti una gran part del que recapta a investigació. Uh-huh. Per això la nostra finalitat és investigació.
M'he fixat en una cosa que m'ha agradat l'atenció i per això t'ho volia comentar quan entres al portal web. No? Per fer una donació, alhora quan dones tant de diners, et posa les hores o els minuts que implica d'investigació. Això està, entenc que està consensuat amb tant Vall d'Hebron, etc. No sé quin és el funcionament, perquè he vist, per exemple, si dones 15 euros hi ha tants minuts d'investigació. Com funciona tot plegat?
Bé, és que per la nostra infraestructura també hem fet, per ajudar-nos de la infraestructura que té també Vall d'Hebron, és a dir, nosaltres som una associació per el tema de legalitzar-los nosaltres per poder fer doncs si fem un acte, poder demanar als ajuntaments de torn, poder demanar que ens cedeixi el poliesportiu, doncs hem de ser hem d'estar legalitzats per poder comercialitzar els productes, anar a una fira, hem d'estar constituïts com a associació tal. Però alhora, també des dels hospitals, doncs en aquest cas ja hem lligat amb Vall d'Hebron, que tenen una plataforma de passarel·la de pagament per les donacions, en aquest cas s'ha activat una iniciativa que la gent que vulgui fer donacions a través del codi QR, que em sembla que es podrà veure a la versió de televisió, doncs aquí sota imprès un QR, si es vol fer una donació directa a investigació, doncs aquí ja es pot fer la donació. Aquesta donació va directament a Vall d'Hebron a través de la iniciativa que tenen vinculada amb la nostra associació Iris, doncs aquest donatiu passa per la passarel·la de pagament amb tota la garantia de pagament, i aquí s'estipula el que ells han calculat, que això els hi permet, aquests diners, siguin 10, 15, 50 euros, el que ells poden fer a Vall d'Hebron, en aquest cas, el que els hi permet això per investigació. A part que també, al ser una fundació, doncs, també se'ls hi genera el tema fiscal que se'ls hi dona a aquesta gent, que si aportes 10 euros et poses gravant, sembla que el 80% per Hisenda l'any que ve. És a dir, que tot això està allà, doncs una miqueta hem pogut sortir lligant aquest tema fiscal, perquè el que tothom que vulgui donar doncs tingui ja aquestes avantatges fiscals. Mm-hmm. O sigui, facilitar una miqueta a tothom que s'animi, doncs ja ho demanem aquí que també pugui tenir ja alguna, alguna facilitat per poder col·laborar a nosaltres. Bueno, a nosaltres i a tothom, perquè a nosaltres ens ha tocat la loteria del càncer. Aquí a la Garrotxa, per desgràcia, tothom coneix casos. Hem tingut casos de nens també molt propers, i a tothom li pot tocar la loteria del càncer. És algo que tant nens com adults segueix tocant, i per això egoistament cal que tothom, on no arriba la sanitat pública, arribi totes les donacions privades i particulars, perquè quan et toqui la loteria del càncer estigui tot el màxim avançat el tema mèdic i investigació, perquè la malaltia estigui el màxim explorada possible.
Ara, Ramon, en Dani parlava sobre la importància de la investigació, tu abans parlaves de que per sort Catalunya és un país solidari, ho hem vist amb, com comentaves, fa pocs dies amb la Marató, amb diferents iniciatives. Ramon, com a expert en la matèria, quin grau d'importància se li dona aquest concepte d'investigació actualment en l'àmbit de la salut, i alhora, si els recursos són suficients, n'ha d'haver-hi més? De moment la situació és bona?
Bé, la investigació a Catalunya està molt avançada, som de les regions d'Europa que més diners aconsegueix a nivell d'investigació a nivell europeu, per tant hi ha una investigació molt i molt avançada en tots els nivells. El que és cert, òbviament, és que falten recursos sempre. La investigació encara depèn molt de la sort que tinguis a l'hora d'aconseguir projectes, i per tant això vol dir doncs que tots els investigadors que hi ha en un centre d'investigació, agafa l'IDIPG per exemple de Girona, doncs són investigadors que depenen de beques i per tant tenen una fragilitat en la seva vida laboral, estan penjant d'un fil parlant clar, i aquest fil sovint es trenca simplement perquè vas depenent de beques i pots passar molts i molts anys, pots tenir 50 anys i encara estar depenent de beques. I això òbviament no és una estabilitat laboral que ningú vulgui. S'ha d'aconseguir que hi hagi un model d'investigació a Catalunya que permeti consolidar els investigadors com a places estructurals, investigadors per sempre, no? I això vol dir doncs que els centres d'investigació estiguin prou finançats perquè puguin contractar gent a temps complet per a fer investigació. Actualment la gran majoria dels diners, pràcticament 90% diria jo, dels diners que s'aconsegueixen en els centres d'investigació són diners que s'han aconseguit pels investigadors a través de convocatòries de beques. Sí. Per tant, òbviament, les beques et poden anar molt bé un any i l'any següent et poden anar molt malament i no tenir diners. I això vol dir, doncs, perquè la investigació sempre la gent ha assumit que és d'una despesa de recursos de reactius, no? I de productes de laboratori. No. La recerca és una inversió, sobretot en talent, gent que són gent universitària, que han tret un grau, que han fet un predoctorat, han fet un doctorat, una tesi doctoral, i que es volen dedicar la seva vida a la investigació. És sobretot això, els ratolins i els reactius i tot allò que comprem en el laboratori és material addicional, però l'important és la gent que es contracta perquè pugui tirar endavant la investigació. I és allà on te flaqueja una mica el sistema, que és malgrat que a Catalunya estem prou bé, però flaqueja aquest sistema simplement perquè hi ha molta gent que depèn de la sort que tingui l'investigador gran, l'investigador principal, d'aconseguir diners per seguir contractant a la gent. Això ens hi trobem cada any. Nosaltres demanem, no parem de demanar beques, podem demanem 40 cada any de beques. Totes les beques que hi ha, nosaltres les que podem demanar en el camp de la cardiologia les demanem, sempre. I per tant, clar, i a vegades tens sort i a vegades no tens sort. I aquesta és una realitat, però esclar, és una llàstima que la sort, d'aquesta sort en depengui el sou de la gent que ha de treballar en els laboratoris, i això és un problema. Per tant, és important seguir consolidant uns centres d'investigació que consolidin aquesta gent, que permetin que hi hagi investigadors que estiguin contractats pels centres d'investigació per sempre, com passa a les universitats. A les universitats contracten professors, però part del seu temps el dediquen a la investigació. Però són professors contractats per sempre. Això és el que ens interessaria dels centres d'investigació. El centre CERCA, que són els centres d'investigació de Catalunya, és que poguessin contractar investigadors per dedicar-se a la investigació per sempre, i si han de fer docència a la universitat no hi ha problema, però que tinguin la capacitat de tenir contractes fixes com a investigadors. I això encara és una raresa en el nostre sistema.
Fugim per un moment, amb el teu permís, Dani, del càncer infantil, ja que tenim aquí Ramon, referent a la cardiologia. El càncer infantil, malauradament, és una malaltia que està, com deies, Dani, que està molt a prop nostre. Malauradament, veure un nen o una nena petita malalta és una imatge que ningú voldria arribar a veure aquest món. Ja parlaves del tema d'investigació de recursos, que costa, a vegades, trobar aquest finançament. En l'àmbit de la cardiologia, Ramon, tu que ets expert en aquesta matèria, la investigació, perquè estem parlant del cor, que probablement és el motor del cos d'un humà, no sé com t'ho podria dir, costa investigar-lo? Cada vegada hi ha passos de que arribarem a un punt de que coneixerem exactament el cor? Com ho podries arribar a definir?
Sí, cada vegada avancem més. En cardiologia s'ha avançat moltíssim, en càncer també. Jo crec que pràcticament en tota la medicina s'ha avançat moltíssim, però en cardiologia tenim unes noves eines i unes noves tecnologies en els darrers 20 anys que són un somni, no? I ara podem posar una vàlvula a través de la cama, no? I al cap de 3 dies, doncs, el pacient que té 90 i pico d'anys, doncs, està caminant pel carrer, quan pràcticament fa 10 anys no li podies oferir res. I ara, doncs, aquesta gent, doncs, torna a tenir una qualitat de vida. Per tant, s'ha avançat moltíssim en la investigació de la cardiologia, amb les eines de cardiologia. És obvi que encara ens queden uns grans reptes, no? Com és, per exemple, la mort sobtada, no? Per què se'ns mor la gent jove, per què es moren els esportistes? Tenim el projecte de desfibril·lació pública de Girona, doncs ens permet salvar aquestes vides, però encara ens queda la pregunta, el per què han fet la mort sobtada. Hi ha unes bases hereditàries en aquestes morts sobtades, a vegades les estem treballant nosaltres amb això, no? Però sí que és veritat que encara hi ha molt de camí per recórrer, però bueno, la mort sobtada infantil o la mort sobtada de la gent jove ens preocupa moltíssim, però bé, també sabem que són casos molt i molt esporàdics. El que nosaltres intentem és investigar la mort sobtada de la gent jove infantil, perquè són malalties hereditàries normalment, i gràcies a que tenim les eines per estudiar la genètica, l'herència, nosaltres el que pretenem és que la propera generació, no la meva, sinó la propera generació, tota aquesta informació que hem aconseguit en aquests darrers 30 anys amb els estudis genètics de la mort sobtada ens permetin entendre millor la mort sobtada més freqüent, que és la de la gent gran, la que es mor, doncs, per un infart. No? Un de cada 3 infarts no arriba a l'hospital perquè fan una mort sobtada. I, per tant, aquest és el tema clau, no? Com podem evitar aquestes morts sobtades, com podem prevenir o com podem predir que aquella persona podrà tenir una mort sobtada per un infart i evitar-lo. I aquest, per mi, serà el gran repte dels propers 50 anys, jo crec.
Ja per anar tancant, Dani, m'agradaria fer-te una pregunta ara. Actualment, l'Iris, quants anys té, l'Iris?
3 anys i 9 mesos.
3 anys i 9 mesos. Fem un exercici tant Dani com Ramon. Imaginem-nos que hem passat ja, estem a 2023, a punt d'acabar-lo, estem al 2033, l'Iris, tant de bo, ja tingui 13 anyets, tindria... clar, estem parlant d'una nena molt petita que ha passat el que ha passat. Dani, com a pare, que has viscut aquest procés, com li explicaries tu a l'Iris el que ha viscut, el que has treballat? Per exemple, mira, Iris, vam fer una cervesa artesana per ajudar, ara estem en una associació. Com li explicaries?
Bé, és algo que si ja fa un any i 10 mesos desitjava sortir i poder dir-li, hosti, quanta gent t'està estimant, quanta gent s'està volcant amb nosaltres, tinc moltes ganes de que arribi, el que passa que també vull disfrutar cada minut perquè, perquè ens entra molta por, no? Ens entra molta por, el càncer és com un, una llosa amb la por de que no hi hagi una recaiguda, més que res perquè també hi ha una realitat que veiem que altres nens no se n'han sortit, són altres nens amb la que hem conviscut a l'hospital i al cantó de l'hospital, i és una realitat que naturalment no hem de pensar, som molt optimistes, ens creiem que tot anirà bé per tots, la realitat és que no és així, però vull pensar que naturalment així serà i que naturalment amb l'Iris i amb tots els nens que encara estan lluitant, doncs així serà. I així serà, és a dir que sí, sí. Perdó, sí. Perquè naturalment m'entra aquesta por. Sí. Doncs sí, 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 i podrà estar ben contenta de tota la gent i que naturalment espero que d'aquí 10 anys a l'índex de supervivència espero que serà ja, si no és el 100%, sigui el 99,9% de supervivència i que l'índex sigui d'efectes secundaris del tractament sigui pràcticament com una grip. Perquè només mirant els números que es veu que hi havia en el càncer infantil fa 10 anys enrere, es veu que era molt pitjor. És a dir, que si la loteria, pensava jo que mai toqués la loteria del càncer, es veu que fa 10 anys era molt malament, doncs, ostres, espero poder-li dir a l'Iris doncs, que tot això ha anat molt millor, que moltes gràcies a tota la gent, que no només aquí a Catalunya, sinó arreu, doncs tot això hagi anat evolucionant, i donar les gràcies a això, no? que realment a l'Iris dir-li, mira, tot això ha sigut fruit, en el nostre cas aquí a Besalú, aquí a la Garrotxa, doncs que sí, que va començar per una desgràcia que li va tocar a ella, que es va anar consolidant amb una gent molt maca que ens va acompanyar, de molta gent desconeguda que ens va sorprendre i que li explicaré noms i cognoms i companys d'aventures d'altres nens que anirà coneixent perquè no perdrem el contacte i que aquí estem 10 anys després i que espero que ja s'hagi recaptat cada any molt, naturalment que això continuï i que estiguem tots acompanyats. És veritat que ens estan sortint gent que abans d'aquesta entrevista i que espero que s'assumi molta gent perquè ens ha sortit els llegums Guidix que ja ens ha dit el trimestre que ve sortirem amb una campanya amb productes nostres amb etiquetats amb els productes per fer alguna col·laboració amb vosaltres. Sí que això anirà sumant. Sí que, i a la web, si entreu a Instagram d'Associació Iris, hi ha un fotiment de petits patrocinadors. És a dir, que si això ha començat així, esperem que a la Iris li puguem dir d'aquí 10 anys que això ha anat a més.
Doncs tant de bo i desitgem també des de Ràdio Lot, perquè ja vam parlar d'aquesta iniciativa ja fa un any i mig, i tant de bo avui estem assentats asseguts aquí a casa del doctor Ramon Brugai, també amb en Dani Ros parlant sobre la Iris, i estaríem molta estona parlant, Dani, per acabar, que veig que tens alguna cosa a dir, diem això i tanquem.
Sí, una cosa molt important, que hem de continuar treballant amb la reforma de la PNL que es va fer al Congrés dels Diputats l'octubre passat, que es va aprovar. Ens ha emplaçat en Jordi Salvador d'Esquerra Republicana, ens va tot just aquesta setmana ens va enviar un WhatsApp que ha tornat a emprendre la Comissió de Drets a la Infància, i ara que s'ha constituït el nou govern espanyol, doncs s'ha de continuar, perquè al convocar noves eleccions, a l'últim pas, després d'haver aprovat la llei aquella, era aprovar-la en l'hemicicle del Congrés dels Diputats, i tot això s'ha d'acabar de tornar a engegar un altre cop per fer l'últim pas, que era l'aprovació definitiva, era el canvi del punt del reconeixement de la baixa dels dos progenitors independentment de la seva situació laboral, de la seva baixa, perquè els dos tinguin la baixa i no un dels dos hagi de perdre la feina o els dos per cuidar el seu fill quan estan sense cuidar el seu fill a l'hospital.
Doncs tant de bo, des d'aquí també traslladem aquesta petició i també des de la política, no?, es faci aquest pas endavant per fer una situació més, podríem, més ben portada, que en el cas que has passat tu, Dani, amb la Iris, i que hi hagi més facilitats que no pas dificultats i pedres al camí. Doctor Ramon Brugada, moltes gràcies per atendre'ns, per acollir-nos a Besalú, gràcies per traslladar-nos aquesta història també de l'Iris, de la la mà d'en Dani, per tant, l'emplacem també a parlar un altre dia. Moltes gràcies.
Un plaer, quan vulgueu. Moltíssimes gràcies.
I Dani, gràcies un dia més per tornar a l'antena de Ràdio Olot. Molt contents de tornar-te a escoltar. Sobretot, hem començat l'entrevista parlant de que l'Istor comença a estar molt bé. Comencem a parlar de fer passos endavant, i tant de bo que no hagin de parlar mai més de fer passos enrere, que com ara fèiem l'exercici, no? D'aquí 10 anys, que tant de bo l'Iris segui, tingui un micròfon al davant i ens pugui explicar com que està bé i que ha viscut aquesta història. Tant de bo sigui així.
Així sigui.
Molt bé, doncs gràcies a tots, i així ens acomiadem. També desitjo a en Ramon i a en Dani bones festes, perquè des d'aquest programa de Ràdio Olot a la Profunditat, que hem aprofitat també per aquesta entrevista, tanquem temporada. Bones festes i ens retrobem a partir de l'any 2024. Adéu-siau.
En Profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.